Sincerament, el programa que us acompanya amb entrevistes autèntiques i vitals. Amb Cisco Sáenz de Pablo a la direcció i presentació, Andreu Ortega i Manel Garrido al control i muntatge musical, amb la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santa Fe. Sincerament, un programa on cada història compta.
Comença el programa Sincerament amb la participació de persones de Martorell perquè ens parlin de les seves vivències personals. Avui ens acompanya una senyora, Josefina Lladó Caral, nascuda el 1952.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Josefina, gràcies per acceptar la nostra invitació per parlar una estona, sincerament, de la seva vida. La vida és com una pel·lícula, vull dir, hi ha èpoques de tot, més bones, més dolentes, podríem dir. Quin és el primer record que té de Martorell, Josefina?
En primer lloc, primer dir gràcies perquè m'heu convidat, no?
No, gràcies a vostè que ha vingut.
Bé, els primers records que jo tinc del barri són...
Quin barri?
Del barri del Pont del Diable,
la
zona
de Sant
Joan, al carrer, al carrer Nou.
Pere Puig, oi?
Pere Puig, però jo quan vaig començar a saber on vivia era el carrer Nou. Una mica conflictiu perquè, clar, segons quan em deien carrer Nou, segons quan em deien Pere Puig. Primer vaig haver d'assimilar que eren el mateix carrer, no? A més, jo vivia també... entrava a casa meva per la porta que estava al corraló Bailón. És a dir, la meva vivenda feia cantonada Pere Puig-Bailón. I entraven per Bailón 4. Evidentment, quan et demanaven l'adreça...
Feina, oi?
Una mica conflictiu saber què havia de dir, no? Però bé, això amb el temps s'aprèn.
Bé, segurament que són aquells records de que van passant els anys i a vegades queden en un calaix en principi, no? Però avui aquí intentarem que aquest calaix s'obri i puguem parlar d'aquella infància, no? La infància, vull dir, és una cosa que cada un la tenim d'una manera diferent, no?
Sí.
Un record també d'infància del carrer, aquell carrer Nou Pere Puig?
Del carrer Nou Pere Puig, el primer record que tinc era que era de terra. Un carrer no asfaltat.
Amb clots?
Amb clots. Amb clots. Era un carrer doncs, que tampoc no estava molt il·luminat, tenia uns pàmpols que penjaven al mig del carrer... el vespre la llum era molt apagada, molt fosc, quedaven uns carrers molt foscos, però bé, era el que teníem i ens havíem acostumat a que teníem aquest tipus de carrer. Què és el que jo recordo també d'aquest carrer? Doncs recordo la festa de Sant Joan.
Sí.
La festa de Sant Joan, tirant carrer amunt, arribàvem a la capella, amb un bé a la porta, el bé era... essencial, no? Era una característica molt important d'aquella festa.
Que encara es fa, eh?
Sí, però el bé no hi és.
Bé, el temps canvia, les coses.
El bé no hi és, però llavors sí que hi era. I jo també recordo molt a la madrona de Cal Tió, que treien dues taules allà fora, unes cadires, i aleshores ens apuntaven perquè feien el sorteig del bé al cap quan s'acabava la festa, no? I bé, a mi no m'havia tocat mai, però al meu germà sí que li va tocar una vegada.
I a mi també em va tocar una vegada, també.
Un conflicte, per això?
No,
perquè,
no, no,
perquè aquell bé el van voler guardar, no el van voler matar de seguida, i després se li posava massa carinyo, massa afecte al bé, i no hi havia manera de que aquell bé fos per el que havia de ser, no? Però bé, com que no era a casa meva, sinó que era el meu germà, doncs ells s'ho van arreglar, no?
El bé va allargar una mica la vida, podem dir?
Sí, podríem dir que va allargar la vida, pobra bèstia. Sí. I bé, doncs, després també el que recordo molt és arribar al Pont del Diable, i el Pont del Diable no poguer-hi passar, perquè el Pont del Diable estava, doncs, a meitat. És a dir, tenia un tros que doncs havia volat.
La part central.
La part central havia volat en temps de la guerra i, per tant, no es podia passar. Però, bueno, mentre veies el pont, deies, mira, un altre dia potser també hi ha... l'arreglaran, i així va ser, no? L'any 62 crec que va ser, que el van tornar a refer, no ben bé com era abans, perquè fa una mica més de pujada.
Això és el que es diu, oi?
Sí, 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 es veu, eh? Jo recordo passar-hi moltes vegades, i ha passat moltes vegades per aquest pont, i quan arribes al cas i al cap damunt dius, uf, quina pujada que fa aquí. I semblava que amb les fotos o els dibuixos que hi ha d'aquest pont, doncs no havia de ser tan dependent.
Tan dependent, no? Sí. Ara s'està un arreglo fent arreglo a l'art romà, també.
Sí, està bé, perquè ja no caigui.
Sí, sí, ja li convenia.
Sí. I també hi ha una cosa que també van arreglar, que és que van posar pedres molt cantelludes per pujar. Gràcies a una volta ciclista que hi va haver...
Sí, senyora, sí. Me'n recordo.
Aquell pont el van, podríem dir, no asfaltar, però sí que li van posar ciment.
I fusta. Aleshores,
I aleshores és més fàcil passar-hi.
Sí, sí.
Perquè era difícil, eh?
Hi va haver una etapa fa molts anys, això.
Sí, a més, clar, les noies portaven talons i pedres d'aquelles, mala combinació.
Sí, és clar, vull dir, es té que anar en sabata plana, no? Anem
sí,
a dir.
Sí, potser. Sí.
Escolti, Josefina, m'ha parlat, i estàvem parlant de la festa de Sant Joan, no?
Sí.
Han parlat del bé. Bé, el bé ja no hi és pobre, no?
No.
Deixem-ho aquí.
Tot i que ens anem apuntant, per això, cada any s'apunta a tothom, sí. Però, molta gent, vamos.
Però me'n recordo, jo, llavors jo tenia també poquets anys, no? Me'n recordo que es feia ball allà, també, hi havia una orquestra, no?
Sí.
Hi havia uns remellets i unes coses. Expliqui.
Bé, jo el que recordo és que hi havia xocolatada a la tarda i després a les nits hi havia el ball. I feien, a més, una pubilla. Una
Exactament.
Pubilla, una pubilla de,
del barri,
de,
no?
de la festa del barri. Per cert, la penúltima pubilla vaig ser jo.
Ah.
Estic encara a la banda, a casa,
guardada. Ho guarda, eh?
Sí, sí, ho guardo, perquè vull dir, és una cosa que bueno, doncs, et dona una alegria, no?, de veure que vas tenir doncs, allà un reconeixement doncs, de barri.
Més a més, hi havia també acompanyar... Eren tres noies, no?, diguéssim.
Sí, era el que era la pubilla i dues dames d'honor.
Exactament.
Sí.
Se'n recorda qui eren les que tenia vostè?
Vaig tenir-ne una que no la reconec, no sé com se deia, perquè en aquell moment ja no la coneixia, i l'altra va ser la Isabel Zarco. La Isabel Zarco, que ens va deixar fa ja un temps.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Era molt amiga meva. I bé,
sí, és la vida.
Sí.
És la vida. Aquella festa, vull dir, encara continua, a Sant Joan, allà al carrer Nou. Vull dir...
Sí, hem fet molts canvis. Ara, doncs, a vegades fan allò de l'all i oli, fan sopars... Bé, hem anat variant, la festa ha anat variant. I sembla que torna a reenganxar aquelles ganes de que doncs, tothom participi, que doncs, tothom hi visqui doncs, unes bones jornades.
I és bo, tot això.
Sí,
eh?
Vull dir, evidentment.
La festa sempre ha sigut bona, no?
Sí.
Però tenim aquells records de que... I a l'hora del ball també hi havia uns remellets.
No? Nosaltres això ja no ho vam viure.
No.
Ja, com que van ser els últims anys, suposo que això doncs, ja anava una miqueta doncs, fora
sí,
de...
Cada època segurament que hi ha canvis,
sí.
No?
Vull sí, dir. Això sí. Del remellet sí que ho havia viscut en el Progrés.
Ah, ja en parlarem d'això, eh? No. Hem de passar encara uns quants quilòmetres per dintre
sí.
De Martorell, amunt i avall, eh? Bé, doncs, algun record més del Pont del Diable que vostè vulgui dir?
Bé, amb el meu pare anàvem, per exemple, a veure els trens.
O hi anàvem tots a veure els
això
trens.
Això de petits, eh? De petits. Anava a veure els trens i amb el meu pare. I ens assentàvem en un pedrís que ara ja no hi és, perquè ha quedat com colgat.
Era un de llarg, eh? Sí.
Molt llarg, un pedrís molt llarg. Ens assentàvem allà i aleshores ell amb una pedra marcava com un quadre i fèiem i jugàvem allò dels tres a la renglereta, no? Allò de qui podia fer les tres pedres en línia. I, bueno, i esperàvem els trens que passessin, i llavors pues, ens agradava veure els trens.
Això era el diumenge, pràcticament, es pot dir els diumenges a la tarda, Sí.
I dissabtes.
I dissabtes també.
Sí, i dissabtes.
Jo me'n recordo molt dels diumenges a la tarda, perquè allà al riu Llobregat, allà al Pont del Diable, venia molta gent de Barcelona, pescadors, que venien a pescar aquí a Martorell, allà al riu.
Jo no havia entès mai que anaven a pescar, perquè a mi em semblava que el riu no tenia prou profunditat perquè tinguessin tants peixos, però sí. Realment, vull dir, els pescadors anaven allà i jo el que sí recordo també que anaven a pescar a la Font de les Malaltes, que era molt diferent a la Font de les Malaltes d'avui dia.
Sí, un canvi radical.
Molt, molt diferent. Allà, al capdamunt del carrer Pere Puig, hi havia un corraló petit, estret,
que baixava baix,
baixava
riu.
Molt avall, i llavors arribaves a una espècie de com de placeta, que hi havia un arbre molt gros, que doncs, allà doncs, hi havia una bona ombra, i allà doncs, hi havia pescadors a vegades. També hi anava amb el meu pare. El meu pare em portava a passejar per Martorell i doncs, era un dels llocs que havíem anat a vegades.
Ell
també té poesia d'allà.
Me'n recordo d'aquests pescadors, llavors, quan ja passava aquella època, l'últim tren a les 8 de la tarda, aquella època, no? Ja pujaven de baix al riu i pujaven el tren i cap a Barcelona. Me'n recordo molt també del tren aquell que venia de la plaça Espanya i anava a Montserrat, també. Quan parava a Martorell, portava molta gent d'associacions, suposo, i com que el tren estava una estoneta fins que no arribava a l'altre, que era via única, senties els càntics, els cantars...
De la gent que cantava, mentre anaven cap a Montserrat.
Sí. I allò era bonic, també.
I jo recordo fins i tot els trens que eren de fusta.
Això sí.
De fusta. Després, ja més grandeta, ja no, que quan vaig agafar el tren jo per anar cap a Barcelona, ja llavors van posar els que deien els boletos verdes, que feia poquet que es veu que els havien posat.
Bé, allò ja era més modern,
Sí, ja era molt més modern.
Els trens normalment portaven la màquina de carbó, portaven un furgó que feia de correu. Allà es podia anar a tirar una carta. Jo me'n recordo, posàvem la carta i aquella carta anava a Barcelona, no? I llavors hi havia uns vagons que tots ells eren de fusta, però n'hi havia uns altres que ja tenien uns seients ja diferents, que en deien de segona.
Sí.
Hi havia primera i segona, tercera.
Com una mica acolxats i tot.
Sí, exacte. Sí.
Jo cap a Barcelona amb aquests trens no hi havia anat, anava cap a Igualada, que Igualada era la població doncs, del meu pare. El meu pare era igualadí i els meus avis estaven allà. Bé, jo només ja tenia l'avi ja era mort. Però sí que havíem anat amb el tren cap allà i la veritat és que a vegades arribaves una miqueta emmascarada i tot, no?
Bé, perquè això ja era normal, màquines de carbó,
sí.
Això era normal. Aquests trens, quan arribaven, passat ja la població de Sant Boi, a l'entrada de Barcelona, que hi havia un túnel, allà canviaven la màquina, en posaven una d'elèctrica, i que llavors ja no hi havia problema per entrar al túnel de la plaça Espanya,
ja.
No? I ja era diferent tot això. Escolti, farem una cosa, Josefina. Anem a fer un petit salt i ens anem a l'infància altra vegada a l'escola.
A l'escola?
Sí, quina escola va anar vostè?
Jo vaig anar a l'escola de la Mercè, a les monges, que deien.
Que hi va estar molts anys vostè, també, eh?
Sí, jo vaig entrar-hi amb 3 anys i vaig estar-hi fins als 15, que vaig fer el que era la primària, i després vaig fer el batxillerat, és a dir, l'ingrés, els 4 anys de batxillerat i la revàlida. I acabat a Martorell no hi havia cap lloc per poder continuar. Van intentar veure si l'institut ja funcionaria, deien que ja funcionaria, però no funcionava, i aleshores, doncs, per no perdre cap any, vaig anar interna a les Mercedàries, també, però de Barcelona.
A Barcelona?
A Barcelona.
Molt de temps, allà?
Allà hi vaig estar 2 anys, perquè vaig fer el batxillerat superior, i bé, doncs allà 2 anys interna. Ja hi havia també algunes altres companyes també de Martorell, és a dir, que sola, no m'hi vaig trobar.
No es trobava sola.
No.
Però, a veure, no. aquí a Martorell, a les Mercedàries, aquí al carrer del Mur,
sí.
Quan era petita, què recorda?
Bé, recordo algunes religioses.
Companyes o religioses?
Les companyes sempre van ser les mateixes.
Es pot dir, si vol.
Sí?
Sí, dona.
Bueno, hi havia unes companyes que eren de comerç i unes companyes que eren de batxillerat. Aleshores, aquestes companyes estàvem juntes en algunes assignatures i en algunes altres estàvem separades. Jo recordo que, per exemple, doncs, elles anaven a taquigrafia o a màquina, cosa que nosaltres no fèiem, que després jo he pensat que llàstima no haver-ho fet també, perquè era necessari per fer treballs, per exemple, a la facultat.
Sí.
Necessitaves escriure a màquina i no ens n'havien ensenyat mai. I deia, veus, els de comerç, que bé que ho han fet. però, per exemple, jo tenia com a companyes de batxillerat la Carme Palou, que no hi és tampoc ja, a la Isabel Zarco, a la Inés Pérez, a la Joaquim Anolla, a la Carme Saus, tenia algunes més.
Què feien allà aquells patis? A què jugaven?
A Valentiro.
Ah, Déu-n'hi-do.
Un tiro i, bueno, jugàvem, fèiem unes partides molt importants.
Segur que sí,
a nosaltres ens ho semblaven. El temps que va ser molta moda els Sirex i els Mustangs...
Quina època!
Una època, oi?
De la bona!
Aleshores, agafàvem i ens separàvem per grup. I dèiem, els que volen anar amb els Sirex a un costat i els que volen fer de Mustangs a l'altre. I és igual que fossin en un grup i fossin 10 i a l'altre més n'hi fossin 3, era igual. El cas és que uns doncs, estaven en favor d'uns i els altres estaven a favor dels altres. No? A veure, que tots ens agradaven, però mira, així era la manera de repartir-nos.
Repartir la situació.
Sí, 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 però ho fèiem amb tanta il·lusió que sortien uns partits, vamos, boníssims.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Bé, i si parlem dels mestres, què m'explicaria?
Bé, els mestres eren les monges.
Les monges.
Teníem les monges.
Les mestres, sí.
Eren les monges. A la que jo recordo, és a dir, en tenim algunes doncs, que són més, de més temps. Per exemple, teníem la Madre Maria i teníem la Madre Nieves, que eren germanes. Aquestes dues eren unes de les que doncs, amb el batxillerat ens feien classes. Després vaig tenir una monja que ens va ensenyar llatí, que es deia Eulàlia Cucci, molt bona. Després, qui més vam tenir?
Bé, ja sortirà, dona. Sí. No pateixi per això. Records
però
de l'escola.
També vam tenir profes, eh? Vam tenir un professor de matemàtiques que es deia Don Carlos, li dèiem, que era també molt bo i més ens posava molt a to. I després vam tenir-ne un altre que ens venia, per el que jo tenia entès, ens venia dels convents, que es deia Don Aníbal. Un nom una mica estrafalari per nosaltres, perquè, clar, no...
No estrafalari, però diferent, eh?
Diferent, sí. Una mica diferent. Però, bé, bueno, era el professor doncs, que teníem. Aquest era de literatura, però l'altre era de matemàtiques, sí.
Què li agradava més a vostè?
A mi m'agradava més la part de matemàtiques que no pas les de literatura i així. Però vaig tenir un problema. Vaig tenir el problema de que em van suspendre la part de literatura, diguéssim. És a dir, a la revàlida de quart em van suspendre la part de literatura. I aleshores, per continuar a cinquè i no haver de fer tantes matèries, vaig tirar cap a lletres. Sí, sí. No me n'arrepenteixo tampoc, eh? Però la decisió va ser per aquest costat, d'aquesta manera, perquè doncs, pogués...
I va anar bé.
Sí, va anar bé.
I de sortir de l'escola i anar de viatge a algun lloc? Es feia alguna excursió així?
L'escola que jo estava, no, llavors no fèiem viatges. Havíem anat, per exemple, fins a Saragossa, però...
Déu-n'hi-do,
Era un viatge...
Pensi que hi ha un tros a peu, eh?
Vam anar ja amb autocar. Però jo recordo, per exemple, com anàvem a examinar-nos a Barcelona, que ens posaven un autobús... I suposo que eren dels Font, perquè també la Maria Font era una de les del grup meu. Jo recordo que m'encantava anar a examinar Barcelona, perquè per mi era com una festa. Jo ho recordo així,
Home, era un canvi,
Era un canvi total, sí, un canvi total. Viatges així grans com els que fan ara, cap.
Oh, bé, era un altre món, també, la història.
Molt diferent, sí.
Ara es viu d'una altra manera, i aquella època era d'una altra... Si li sembla, ho deixaríem aquí, a l'escola, si és que vostè vol dir alguna cosa més, no?
De moment no, perquè a l'escola hi he continuat estant-hi, però clar, ja hi he estat com a professora.
Però ja en parlem més endavant, deixem-ho aquí, si li sembla bé.
Sí, sí, perfecte.
Vostè va entrar allà de petita i va sortir ja de gran.
Sí, i vaig sortir de gran. Jo vaig fer el batxillerat superior i després vaig fer preu. Soc de les que encara va fer preu. I això ho vaig fer-ho a Barcelona, a una acadèmia, al carrer Via Laietana.
Sí.
I aleshores, amb aquesta anada a Barcelona, hi anàvem també amb un parell o tres de companyes de l'escola d'aquí Martorell. Hi anàvem amb la Carme Puigmedón i la Carme Saus. I anàvem amb el tren cap a Barcelona i pujàvem i baixàvem cada dia.
Déu-n'hi-do, viatge amunt i viatge avall.
Cosa que això era impensable. Però, bueno, era la manera de poder-ho fer, perquè aquí, ja dic, aquí a Martorell no hi havia res. L'institut no existia encara.
Sí, sí, era una altra època.
Sí. Bueno, ens va anar al darrere, podríem dir. Si haguéssim estat un parell d'anys parats, allò que dius, bueno, un parell d'anys que no faig res, haguéssim aconseguit tenir, diguéssim, l'institut a l'abast. Però com que no, vull dir, no ho vam fer-ho, això, nosaltres vam anar seguint, aleshores vam de marxar de Martorell.
Sí, perquè sí, no hi havia solució.
No hi havia solució.
Bé, escolti, hem passat molt per sobre, molt ràpidament, del carrer.
Del
carrer allà on vivia, sí. Dels jocs, amb les companyes i companys. Sí. Què recorda d'això?
Jo, de jugar al carrer, jugàvem a l'estiu més aviat.
I sí, sinó, perquè a l'hivern feia fred, eh?
Sí. A veure, les cases no teníem calefacció com ara, però, bueno, a fora el carrer encara era pitjor. Aleshores, jo recordo haver jugat molt amb la Teresa Ballocera, perquè vivíem al mateix edifici, ella a baix i nosaltres en un pis a sobre. I recordo haver jugat molt amb ella, amb la Teresa Canals, però la Teresa Canals ja era al costat del pont de Terrassa, el pont de Terrassa.
Que era molt lluny, representava, oi?
Bueno, però
200 metres eren lluny en aquella època.
El que no entenc a vegades és com ens deixaven anar sols, diguéssim,
sí,
fins a casa de la companya, o ens deixaven anar sols. Jo havia anat a la mina a jugar. Clar,
la vida es feia on vivia,
sí,
pràcticament era així.
Sí,
eh?
Però clar, com que hi havia molta gent a tot arreu, perquè al carrer Pere Puig hi havia fàbriques, hi havia gent, hi havia molta gent que transitava.
Era viu aquell carrer.
Molt viu. Uh-huh. Hi havia molta gent que anava doncs, a comprar, anava i tornava, hi havia els pagesos que tenien les parades a la porta. Era viu. Però, a més, les fàbriques també tenien molta gent que hi treballava i després, per exemple, a meitat de matí, a vegades doncs, tenien la parada per esmorzar i llavors sortien a fora i els veies assentats allà a terra al carrer. Jo recordo això. Les fàbriques que hi havia era la del Canals de les Xapes.
Sí.
Després hi havia l'Oasis, que encara funcionava allà. Vull dir, no era fora del poble, era allà. Després hi havia la fàbrica del
Cerdà, també.
De Cal Cerdà, uh-huh. Que eren teixits, bueno, hi havia dones que també doncs, treballaven allà.
Allà hi havia talers i tot això.
Molts talers, sí. I llavors allà senties xac-xac-xac-xac-xac.
Molt de soroll, oi?
Bueno, però era normal. Així és com ara sembla que tots els sorolls molesten, allò era vida.
Hi havia molts pagesos, també.
També, també.
Que es llevaven molt d'hora, també.
Molt d'hora.
I aquells carros feien soroll.
També. Carros que anaven tirats per animals i que després a meitat de matí tornaven perquè portaven doncs, la fruita o portaven la verdura per poder-la vendre allà al davant, no? I a veure, per exemple, Cal Cremat, jo me'n recordo d'anar a comprar Cal Cremat o Cal Abaleta o doncs el raïm de Cal Misteri que el trepitjaven allà.
Havia trepitjat raïms, vostè?
No.
No?
No m'havien deixat mai.
No la deixaven?
No, perquè una nena no deixaven fer-ho amb una nena. Els nens sí que ho havien fet, però les nenes
els nens
no.
Ho fèiem, sí.
A les nenes no. A més, clar, com que deien que era molt perillós per si queies a dintre.
Total, perillós total.
Clar, llavors això només era anar-ho a veure, no? Anar-ho a veure, sí.
Però aquella olor també, de veritat. Aquella olor de del raïm.
Sí, sí. A més, les portadores. És que ara no en veus de portadores.
No, ara no es veu res de tot això.
Res de tot això.
El vi ben botellat sol.
Sí, i aquella olor doncs, del setembre, que era del raïm que
durava dies, eh?
Molts dies, tot el setembre. Per mi era olor de setembre. I després, més avall, hi havia una fàbrica de paraigües.
Sí.
Que també sentia soroll. I, a més, veies les noies o les senyores que portaven un feix i portaven paraigües perquè se'ls enduien a casa.
Per fer feina.
A fer feina. I llavors tenien una espècie de columna que tenia un forat al mig, posaven el paraigua allà i llavors el cosien. Vull dir, havia vist això. I clar, era una cosa fora de lo habitual, no?
No, sí, no es veia cada dia.
No.
Escolti, no. De les botigues, quin record té?
De les botigues, n'hi havia moltes al carrer. N'hi havia moltes. Des de la peixateria de Cal Toi, que malauradament va marxar després de les inundacions del 62.
En parlarem una mica més endavant, si vostè vol.
Sí. El forn del carrer, parlo.
Sí, parlem del carrer.
El forn nou, sí. Que hi havia l'Assumpció.
La senyora Assumpció, i el seu marit, també.
Sí, que venien, un feia de forner i l'altre feia de venedora.
Després, una gent molt simpàtica, de veritat.
Sí, sí,
els
molt
vaig
macos,
conèixer,
molt
també.
Macos. I vivien al davant.
Sí.
Després hi havia...
Que tenien una botiga que venien espardenyes.
També. Després, a Cala Josefina, que era un queviures. Abans de la Josefina hi havia el Plats i Olles.
Sí, ui, quina botiga més gran, també, eh?
Sí, ara hi ha res de tot això, però bueno. Després, més amunt hi havia a Cal Ganivets, que és ben bé al costat del que és ara casa meva,
sí.
Dels meus pares, bueno, dels meus pares no, els meus pares ja no hi són, la meva germana, que doncs venien ganivets i
eines de tall, de Maria.
Eines de tall, eines de tall. I després, més amunt, hi havia a Cal Tovella,
sí.
Que eren lampistes. Més amunt, encara llavors, hi havia l'Alberta del Mau, que allà recordo jo que em deixaven anar a comprar el caramelet aquells de, que feien un, com un grill de taronja, així, quan et donaven els xarops aquells de l'oli
d'olis de resina.
Bueno, d'aquells de fetge de bacallà.
Exactament.
Llavors això, et deixaven comprar això, no? Més amunt hi havia l'Anita, que venia pollastres. Al davant hi havia hagut els de Cal Príncep, que tenien bicicletes i arreglaven bicicletes.
Un taller que venien i arreglaven bicicletes. Sí.
Més amunt, me'n recordo d'una casa que havia sempre impactat perquè la veia molt vella, però hi tenia un sant a la façana, que era un hospital, havia sigut un hospital allà.
Sí.
Eren parents de dels ganivets.
Al costat de la capella està parlant,
sí,
eh?
Sí, del costat de la capella, que això ho van tirar-ho tot a terra. I després de la capella, doncs, Cal Ripoll, que anàvem a comprar la carn.
Sí, una botiga
menjar.
De molts anys,
sí,
també,
sí.
Eh?
Sí, sí. Davant de Cal Sant Crist, on deien.
Sí.
Sí, pues davant de Cal Sant Cristo hi havia una càmera que era de Cal Colom, una càmera que llavors allà hi portaven totes les fruites i es veu que, bueno, per vendre, és a dir, compraven a l'engròs per després vendre. Sí, i, bueno, coses que et cridaven l'atenció perquè, clar, una càmera tan grossa no l'havies vista mai.
No es veia cada dia.
No. A veure, nosaltres normalment teníem una nevera que anàvem a buscar el gel.
Ui, tant...
Anàvem a la cambreta, pujàvem cambreta amunt i llavors anàvem a buscar el gel. El gel demanaven quant vols, deies dos pessetes o un duro.
O una pesseta.
O una pesseta. Llavors tot tallaven, el posaven a la galleda i cap a casa.
Corrents, eh?
Corrents, perquè si no, no arribava el gel per refrescar. També recordo molt el corraló, que hi havia doncs, una àvia, que jo a Martorell no tenia avis, no tenia família, només eren els meus pares i els meus germans, o amistats. I aquesta àvia era la senyora Carmeta, i em feia d'àvia en moltes coses. Jo li deia, senyora Carmeta, tal cosa, i ella m'explicava i em feia. I era una veïna àvia.
Sí, sí,
sí.
Per vostè sí, eh?
Per mi, sí. La recordo molt. Senzillament... És d'aquelles persones que records, que tens un bon record. No?
Ara ha entrat vostè a parlar de persones. Si és amable, em pot parlar del seu pare i la seva mare? Què em diria del seu pare? Bueno, tornem a conèixer, eh?
El meu pare i la meva mare, per mi, vamos, jo els hi posaria un 10 a tots dos, no? La meva mare doncs, feia tot el que calia a la casa perquè doncs, tot estés a punt, tot ho tinguéssim bé. I el meu pare doncs, bueno, treballava al Banc Central i es dedicava a més a fer poesies. Poesia que...
Que en va fer moltes, eh?
Moltes. I sobre Martorell. I aleshores jo recordo que ens les llegia, ens explicava, ara estic fent una poesia tal cosa, llavors te l'explicava. La poesia del Sant Joan, jo la vaig veure anar creixent. Quan jo em vaig casar, vaig anar a viure a Barcelona. Vaig deixar Martorell per anar a Barcelona, per no haver de viatjar tots dos. I aleshores em venia a buscar. I passàvem per davant de Sant Joan i m'ho explicava. Em deia, ara ja he fet aquesta altra estrofa, què et sembla, què em dius tu? I jo a vegades li deia, a papa, aquestes paraules que hi ha posat no les coneixia jo. Perquè ell buscava sempre en els substantius els adjectius més adequats, sempre.
Pel tema, eh?
Pel tema, sí. Mm-hmm. Sí, sí, bueno, per mi van ser boníssims.
Vull dir, va treballar a la banca, no?
Sempre va treballar sempre a la banca. Uh-huh.
I quin banc estava?
El Banc Central. Quan era Martorell era el Banc Central. És que ell treballava al banc a Igualada, d'Igualada va passar a Montblanc, i de Montblanc es van fusionar uns bancs i llavors el van portar a Martorell. I llavors, bueno, doncs a Martorell es van quedar tota la vida. Vam arribar l'any 42, em sembla que va ser, perquè la meva germana l'any 41 va néixer a Igualada i, en canvi, el 44 ja va néixer el meu germà a Martorell. I, doncs, ja sempre més. Són enterrats a Martorell.
Bé, continuarem. Farem una petita parada musical.
Molt bé.
Li posarà a l'Andreu una música, a veure què diu vostè. Després m'ho dirà.
Thank you.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Bé, la convidada del dia avui, la senyora Josefina Lladó Caral. Josefina, he sentit una música i he vist que vostè es bellugava una mica.
Sí, és una de les músiques més apassionants per ballar. Jo l'havia ballada en el Progrés.
Li agrada el ball?
M'encanta. M'ha agradat tota la vida. Quan era a casa meva, que vivia amb els meus pares, et donaven les feines de mica en mica, no?, per ajudar a casa, no? I jo recordo que la primera feina que em van donar a la meva mare era eixugar, treure la pols a les cadires. I jo ballava amb les cadires. Feia ballar la cadira. I jo ballava amb la cadira.
La cadira, eh?
Sí. Era una cosa de les que més m'agradava ballar, sí.
Bé, de la família ens queda, si vol fer algun comentari, de l'avi o de la iaia, vull dir...
Bé, els avis els vaig conèixer poc, perquè com que vivien fora...
Vivien fora de Martorell.
Clar, un ja. Vivia a Jorba i l'altre vivia a Igualada, doncs no hi anàvem gaire sovint, perquè no teníem cotxe, no n'hi havien de cotxes.
I a l'època no n'hi havia, eh?
Jo recordo dos cotxes en el barri, el de Cal Colom, que era un dofí, i el de Cal Pasqual, que era un...
Ara sí, no recordaré. Un cotxe de l'època, eh?
Sí, d'aquests petitons. Ho vaig apuntar-m'ho i tot, però no me'n recordo ara com se deia. Era un d'aquests petits. I eren els que hi havien al barri, no hi havia res més.
Aquella època era així,
sí.
Eh? Carros, sí. Els que volguessis.
Carros, els que volguessis.
Cavalls.
Carros, els que volguessis. Que després ja es van canviar i llavors ja van venir els tractors. Així que
va ser un canvi, també.
Sí, així que els pagesos van tenir oportunitat de fer els canvis, doncs van passar de carro i cavall a tractor, que era més ràpid arribar al camp, que era més ràpid tornar... I,
una vida més plana.
No era un animal que es havia de mantenir, que es havia de cuidar, que havia d'anar al veterinari si convenia. Era...
Sí, sí,
una altra...
perquè cada casa tenia un cavall o dos o tres,
sí.
Jo havia vist,
sí.
Allà al carrer Pere Puig.
Sí, 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 sí,
dir,
sí, sí.
Si hi havia tres carros, hi havia tres carros, si n'hi havia dos, hi havia dos cavalls, sí. Era així, no?
Sí.
De la gent del barri, algun comentari més, alguna persona?
No, me'n recordo del cotxe, era un biscúter.
Ah, un biscúter, oh, fabulós.
Sí.
Amb una empenta corria sol, no?
Sí, sembla que sí.
Encara se'n veu algun, tant en tant, eh? Per poquets ara, ja, no?
Del barri sí que voldria dir una altra cosa. A Cala Baleta, el Pepet, que era el pagès, diguéssim, d'allà, feia una cosa que avui dia sembla molt normal, però en aquell moment jo no ho havia vist enlloc més, que era que feia compostatge.
Sí.
Feia compostatge perquè pel camp, doncs bé, a casa meva, la meva mare li baixava les triadures de la cuina i jo pensava, per què no pot donar-ho l'escombriaire que passa? I llavors em deia, no, és que el Pepet ho aprofita, fa compostatge perquè això és abonament pel camp. Ah, molt bé, molt
perquè
bé.
Perquè les plantes pugin.
Perquè les plantes pugin. Però clar, això no m'ho havien explicat mai, mentre no vaig veure això, de que la meva mare li baixava doncs, les triadures de la cuina perquè pogués fer això. Per tant, era una cosa que jo crec que val la pena recordar-ho, no? Com també a casa meva també hi havia això que ara fem, no? Que el paper en un lloc, les ampolles a un altre... Això a casa meva jo ja ho havia vist.
Aquella època?
En aquella època,
doncs
sí.
Parla de molts anys enrere, eh?
Moltíssims.
Que això no es coneixia aquí, eh?
No, però a casa meva es feia. Sí, sí.
Bé, si li sembla, anem seguint, eh? Una miqueta. M'agradaria que parléssim una miqueta del seu món laboral, també.
Del meu món laboral? Bé, jo vaig estar...
En un espai molt reduït, anem a dir, sempre
sí.
Al mateix lloc, no?, pràcticament.
Sí, 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 jo vaig entrar, vaig acabar l'any 75 la carrera, vaig fer Filosofia i Lletres, i vaig acabar la carrera i vaig anar a l'escola, que havia estat jo sempre, i els hi vaig dir, mireu, jo hi he acabat, he fet a més uns cursos de pedagogia per poder, doncs, donar classes, i per tant, vull dir, si us interessés, doncs mira, jo estic disposada a venir. I això sí que els hi vaig dir, jo de pràctica en tinc poca. Per tant, hauríeu d'entendre que jo començaré aquí. I em van dir, no hi ha cap problema. I em van dir, bueno, ja t'avisarem. I mentre el mes d'agost jo vaig ser fora, em van venir a casa a buscar. Sí, sí. I bé, llavors encara em van dir, necessitaríem una altra persona a veure si coneguessis algú. I llavors vaig anar a veure les meves amigues i la Inés Pérez va ser la que va entrar junt amb mi a l'escola La Mercè. Ella va entrar a segon i jo vaig entrar a sisè, a lo que era la IGB. I d'això, i aleshores, doncs, bueno, allà vaig quedar fins que em vaig jubilar.
Fins que em vaig jubilar.
Em vaig jubilar al 65, però al 63 vaig fer prejubilació, que no volia fer, però des del sindicat em van dir és un tren que passa i que val la pena aprofitar-lo. I jo, és igual, però si jo ja estic bé, jo fins que acabi. I em van dir, no siguis així de tossuda, fes-ho, que ja veuràs que t'anirà molt bé i anirà bé per tothom. A més, el que em va fer decidir és que la persona que llavors entrava a fer la jornada que jo deixava era una persona que estava a l'atur. I una persona que estés a l'atur em va donar la sensació de que, a veure, s'havia de donar un cop de mà perquè la gent doncs pogués treballar. I vaig dir, doncs val, d'acord. I fins al 65, però amb el 30%. Llavors, és a dir, els dos anys últims vaig treballar el 30% només.
Bé, a vegades quan passen aquestes coses es té que pujar el tren perquè només passo una vegada
sí,
a la vida,
sí.
Eh?
Ara hi ha moltes companyes que tenia també llavors que voldrien poder-ho fer i bueno, ho estan lluitant per veure si poden aconseguir-ho. I ara lluiten per aconseguir-ho.
Bé, els temps han canviat, Josefina.
Sí.
A veure, una cosa, de personatges de Martorell, ve algun a la memòria, algun personatge de Martorell? Aquelles típiques persones que hi ha... Que tothom els coneix, potser.
Que tothom els coneix. El tabaler.
Per exemple.
El tabaler, sí, el tabaler sí que... Jo me'n recordo d'haver-lo vist. I que, bueno, doncs anava amb el seu carro. Bueno, el seu carro era un camión tipus carro, de darrere. És a dir,
d'època, eh?
D'època, sí, d'època, sí, ja. Sí. Que, doncs, bueno, anaven a recollir, doncs, mira, per exemple, a casa, doncs, que teníem la bossa, el sac de paper, doncs, anava a recollir el paper i recollia les ampolles de cava i tot això, no? Perquè era un drapaire. Però, bueno, un drapaire que es necessiten. Avui dia no n'hi ha i també en voldríem.
Saps què farem? Tornem a escoltar una mica de música perquè el temps ens passa i tenim moltes coses a parlar encara. A veure aquesta
Molt bé.
Música.
Now
Sincerament, amb Cisco Sainz de Pablo.
Josefina, hem escoltat una mica de música, que he vist que vostè no parava, de moure's.
No, la música em fa ballar sempre, sempre.
Li agrada el món del ball?
M'agrada molt, m'agrada molt. No ballo perquè no tinc parella per ballar. La parella que tinc no en sap. Però, bueno, ja ho he intentat, pobre xicot, ja, però no en sap. Però jo sí que ballo sola, no hi ha problema, ballo la cadira.
Jo penso que això ja s'hi neix amb això, De ballar.
Sí.
Jo penso que ja s'hi neix. Perquè jo també em trobo que vaig justet amb el ball, també. Les coses clares.
Sí.
Bé, un personatge de Martorell que recordis d'aquesta època passada, diguem, anem a dir?
Bueno, el tabaler que hem dit abans, no?
Sí.
El tabaler i, bueno, hi ha més gent que coneixia. Per exemple, la senyoreta Reniu, el senyor...
El seu marit,
el seu marit, el marit també. Que una de les coses que jo volia era anar a ballar amb els dansaires de Martorell.
Sí.
I ho vaig començar a anar-hi.
L'esbar dansaire.
Sí, vaig començar a anar-hi a l'esbar dansaire. Però vaig tenir un problema, que tothom tenia parella. És a dir, encara que fos una noia, però tenien parella. I jo no en tenia. I llavors jo estava en un costat, allà prenent uns passos i tal, però clar, no podia ballar mai. I això em va...
No hi havia xicots?
No, ni xicots ni noies, perquè a vegades ballen dos noies, però no vaig poder. Això de que no pogués ballar em va desanimar i vaig deixar-ho. Però sí que me n'en recordo, eh? Quan fan balls així a la plaça o així, penso, quina llàstima. Sí, m'hagués agradat.
Ho té vetat.
Sí. Però bueno, mira, ja n'hi ha d'altres que ballen i ho fan molt bé.
Escolti, anem seguint. Vostè escolta la ràdio, no solament Ràdio Martorell, no, la ràdio en general, diguéssim, les emissores de ràdio.
Escoltem la ràdio quan anem amb el cotxe, ara. Abans no, abans el sentíem a casa, perquè jo quan em vaig casar no teníem televisió, teníem ràdio, i escoltàvem la ràdio totes hores. I jo quan arribava a casa, el primer que feia doncs, era posar-la, i si hi havia música encara més bé, perquè llavors ballava. Però, bueno, ara potser, doncs... No l'escolto tant. Quan anem amb el cotxe, sempre.
Programes d'aquells que es feien abans,
tots
també.
Tots els programes que caiguin, ens els escoltem tots.
Tots, no?
Sí. La televisió la tinc a vegades posada, però és per fer companyia. És a dir, no me la miro. La tinc posada, però és perquè doncs, així et sents acompanyada.
Hi ha algú més.
Hi ha algú més a casa, sí. Tot i que tinc un gat, però el gat no fa la companyia. És una persona com parla, no?
De les noves tecnologies, tot això que ha sortit, aquests telèfons i totes aquestes històries, com ho veu?
A veure, jo ho veig molt bé, però no és tan fàcil de fer-los anar, eh? Jo, mòbil, sí. El mòbil el porto sempre i faig anar tot el que cal. Però el que és l'ordinador, mentre vaig ser a l'escola, sí que el vaig fer anar, i teníem unes pantalles precioses, immenses, que eren com si fossin uns televisors enormes. Perfecte, allò perfecte, però quan he deixat la feina, diguéssim, quan he deixat de treballar a l'escola, m'he dedicat més al mòbil. Però reconec que és important tenir totes aquestes eines que són cada dia més necessàries.
Bé, doncs anem seguint una miqueta. Li agradaria tornar a ser jove, altra vegada?
Sí, a vegades ho dic. A vegades ho
sí?
Dic,
ho sí. Diu tot?
Sí, a vegades ho dic. M'agradaria tornar. Principalment ho dic que, per exemple, a vegades gent que està treballant i es queixen una mica de treballar i dic, home, dic, no us queixeu, que mentre esteu treballant vol dir que teniu una joventut que l'heu d'aprofitar. Heu de saber treure-li suc de tot aquest temps que sou tan joves. I llavors dius, mira, jo si pogués ser-ho també m'agradaria, però... A veure, l'experiència que tinc ara no la tindria i, evidentment, m'està molt bé l'experiència que tinc.
Bé, sí. Jo li anava a preguntar per quina anava la cosa dels joves d'avui en dia, quina opinió en té, eh? Vull dir...
Bueno, hi ha de tot. Hi ha
però
de
com,
tot.
Com el veu el panorama?
Hi ha de tot com a tot arreu. Hi ha de tot com a tot arreu. Hi ha gent que és molt, molt maca, hi ha gent que està, a veure, treballant, que està estudiant, hi ha gent que té... Que
segueix té, un camí.
Sí, que té interès en doncs, avançar o fer avançar el que té el seu abast. Però no sempre tothom pensa igual. I aleshores, vull dir, hi ha de tot. Hi ha de tot.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Bé, anem seguint, que encara ens queden uns quants minutets. Les inundacions del 25 de setembre de 1962, quin record té?
Recordo moltes corredisses. Recordo que ens van dir a casa, no us mogueu del llit, és a dir, jo tenia 10 anys, em van dir, no et moguis del llit, encara potser, sí, jo tenia 10 anys. I clar, no sabíem què passava, no? Els meus pares van marxar, van tornaven, venien, clar, perquè no se sabia exactament què es podia fer per ajudar aquella gent que havia quedat allà dintre colgada. I clar, i fosc. Era fosc, jo recordo que això era de nit, i acabat quan de dia vam veure tot allò que havia caigut, a veure...
Aquelles cases que van caure, sí, davant del fornou, diguéssim.
Davant del fornou, sí, 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 et deixaven l'ànima sec, podríem dir, no? Et deixaven... No he viscut més, d'inundacions, el que passa és que com aquesta cap.
Aquesta va ser molt dura, després aquesta... va haver les inundacions el 20 de setembre de l'any 71, també.
Sí, l'any 71...
Va anar cap a la part, diguéssim, potser industrial més, no? Potser.
Bueno, però jo recordo, haver baixat a Cala Valeta, que la senyora Elvira i el Papet, i ells tenien com una terrassa al darrere. No he vist mai un mar com el que vaig veure aquella vegada.
Un senyor mar d'aigua.
Però molt gran, eh?
Sí.
Era enorme. Tot el que veies, la vista, era mar. Però era un mar marrón.
Sí, sí.
Però era un mar. Sí. No, jo no, no... Vamos, és que aquella vegada va ser una cosa impressionant. Després n'hi va haver un altre al 80 i alguna cosa.
Però ja va ser diferent, potser.
Sí,
eh?
Però bueno, aquella vegada jo vivia a Martorell, altra vegada. Vivia a casa dels meus pares, estaven vivint a casa dels meus pares. Jo tenia ja una nena i vivíem a casa dels meus pares. I ens van avisar, ens van avisar els veïns, baixa l'aigua, baixa el riu, baixa, que han obert comportes del pantà i està baixant amb força. I me'n recordo que el meu marit deia, bueno, ara em vestiré i baixaré. I deia, no, no, baixa tal com vagis, baixa tal com vagis, perquè no, si no, no tindràs temps de treure res. Perquè teníem el cotxe a sota,
sí,
el garatge, perquè llavors nosaltres ja vivíem a la casa que està a costat de Cal Colom i a Cal Ganivets, vivíem allà en aquella casa. I sort que van baixar de pressa, perquè si no, l'aigua ens va pujar més de l'alçada d'un pis.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Per espantar-se.
Per espantar-se. Uh-huh. No, ell no s'ho creia. Ell no...
Deia, si no es veu, no s'ho creu.
No. Se sentia glu, 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 l'aigua que anava en els horts, que teníem a l'hort a l'altre costat de carrer, diguéssim, teníem l'hort, i se sentia el glu, 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 glu de l'aigua, i no... Perquè ho sents, perquè ho has vist, perquè si no, no t'ho creus. No, no, sembla que no pugui ser.
Bé, deixem això, ens queda poquets minutets ja. Josefina, aquí a Martorell va haver una època que hi havia 5 cines, eh?
Sí.
Se'n recorda d'això?
Sí. Havíem anat al del cine del Foment, que feien a l'Ivanhoe, unes pel·lícules molt antigues, molt antigues. Però, clar, nosaltres érem jovenetes i anàvem a veure'l, que era el Roger Moore, que deies... Bueno, el Roger Moore després el vam veure amb color, perquè allò eren pel·lícules en blanc i negre.
Sí, senyora.
Sí. El Progrés, el Cine Nou i l'Ateneu. I aquests teníem... Anàvem i vèiem dues pel·lícules.
Que anaven una colla?
Sí,
companys, companyes?
Amigues.
Amigues.
Amigues, sí. I si anàvem amb el Progrés, després sortíem del Progrés, que veiem dues pel·lícules, i el Nodo.
Oh, el Nodo es tenia que mirar també.
I el
també.
Nodo, perquè fins a l'any 75 vam tenir dictadura,
Nodo.
Vam tenir Nodo. I llavors sortíem i anàvem a la plaça i baixàvem pel carrer Santa Cana.
Poquet a poquet.
Sí, i llavors ens trobàvem uns que baixàvem i uns que pujaven, i llavors ens saludàvem, que sí, adéu, que sí, no sé què, que sí, ens veurem després, que sí, la setmana que ve tornem al cine i ens veurem, vale, vale.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Bona nit, bona nit. Sí, i això era fins a la plaça de l'Església i tornàvem a pujar. I, bueno, i així és. Això no, ja no... És història, això. Ara ja no...
Història total.
Total, sí.
Cinc cines hi havia.
Hi ha gent que se'n recorda, però hi ha gent que ja ni sap que havia existit, això.
Sí, sí. Vull dir...
sí, sí.
Bé,
sí.
Hi havia un tema també que jo no sé si vostè ho feia, no? Quan la pel·lícula es tallava, la gent picava de peus a terra.
Bueno, jo no havia picat, però sí que havia sentit. Perquè jo considerava que si es havia tallat, pobre, el que ho havia d'arreglar, només li faltava tenir la pressió de la gent, no? I, per tant, doncs, mira, deixàvem que els altres piquessin, però nosaltres no.
No. I les pel·lícules ja ho ha dit, no?
Bueno, n'hi havia una de vaqueros,
sí.
No? Una de l'Oeste.
L'Oeste.
I l'altra, doncs, una més important, i a vegades era una amb color i una sense.
Això, bueno, això depèn del rotllo que portaven.
També, clar. I jo recordo que havia vist que agafaven els rotllos i corrien perquè el cinema del costat feia potser les mateixes pel·lícules i anaven corrents a portar-les perquè anaven tornant-se.
Sí, cinemes del costat i pobles del costat.
També.
Hi havia gent que estava especialitzada en moto.
Anar a portar-les.
Amb una motxilla a darrere l'espatlla i amunt i avall.
Doncs sí. Sí. També me'n recordo molt quan anàvem al cinema a la pujada de la xurreria,
sí.
Hi havia una paradeta, un senyor que sempre venia cacauets i xufles,
sí.
I pega dolces i bueno, era algo típic que passaves per allà i deies jo xufles i jale, cap al cinema amb els xufles. Llavors no hi havia palomites que diuen ara, les crispetes, no existien.
Hi havia poques coses.
O almenys no, allà no n'hi havien.
Josefina, hem arribat ja al final, eh? Miri, hem arribat al final i ens queda un temps, poquet temps, per si vostè vol deixar a la nostra bústia de veu un missatge.
Un missatge.
El que vostè vulgui.
Bé, ha sigut una experiència molt bona, m'ha agradat molt de venir. Realment recomano a tot aquell que li demaneu que tingui moltes ganes de venir a explicar el que vosaltres voleu sentir de la nostra vida i de la nostra experiència a Martorell.
Bé, nosaltres volem fer divulgació d'aquell Martorell de molts anys enrere, que han passat els anys, la vida continua, els anys passaran, vindran uns altres, vull dir...
Ens anirem sentint sempre martorellencs.
Això sí, i pujo de peus amb això, eh? Vull dir, ho tinc claríssim. Josefina, fins aquí aquesta conversa que hem volgut mantindre amb vostè. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, sincerament. Adéu-siau.
Fins una altra.
Fins aquí, sincerament. Un espai d'entrevistes plenes de moments emotius. Amb Cisco Sáenz de Pablo, Andreu Ortega, Manel Garrido i la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santa Fe. Sincerament, un espai de Ràdio Martorell on cada història compta.